Comencem. Qui era Joan Sauret? Jo feia gala, abans ho explicava, de ser de Balaguer i quan estudiava a Barcelona era un ambaixador de Balaguer i parlava del meu poble, no? Com si jo tingués una patent de coneixement de tot el que passava al meu poble, no? A Balaguer. I vaig adonar-me que tenia moltes llacunes. Una d'elles era el desconeixement sobre Joan Sauret, una de les figures importants del periodisme i de la política a l'exili, que jo no coneixia, i per sorpresa meva tampoc a la meva pròpia ciutat ningú coneixia Joan Sauret. Vaig iniciar la investigació d'aquest personatge, del Joan Sauret, i per sorpresa vaig descobrir que la gent em referenciava altres Joan Saurets. Vostè coneix Joan Sauret? Sí, el de Cal Tal. No és aquest. Per sorpresa meva ningú coneixia Joan Sauret, i això em va despertar la curiositat i em va fer reflexionar al voltant de com estem d'explicats o de no explicats en aquest país. A partir d'aleshores vaig iniciar una investigació que es va traduir al cap de 10 anys amb aquest llibre de la Fundació IRLA. Vaig parlar l'altre dia amb els de la Fundació, dic, podem repartir llibres? Diu, ja no en queden. Per tant, aquest llibre acabarà sent un incunable d'aquí un temps, perquè ja, si no fan una segona edició, malauradament ja no en queden. No? Abans d'iniciar pròpiament la conferència faré breument una explicació sobre qui era Joan Sauret. Aquest any se commemora el 125è aniversari del seu naixement. Un líder de republicà a les Terres de Lleida durant els anys 20 i 30, després va ser diputat al Parlament de Catalunya, va tenir càrrecs importants dintre d'Esquerra Republicana i després, una vegada a l'exili, va tenir un paper destacat en diverses etapes i en diversos episodis, no? Com a assessor del president Josep Irla, ell va ser un dels membres destacats del grup de Montpellier, i després també com a ajudant, podríem dir, o mà dreta de Tarradellas, i després com a secretari general d'Esquerra a l'exili durant 22 anys, substituint justament a Josep Tarradellas. Ell va estar de secretari general del 1954 al 1976. Això com a polític, un resum breu. Com a periodista, ell va ser un periodista autodidacte, el que dèiem abans, no? Els periodistes que treballaven d'altres coses, Sauret era impressor i quan acabaven la seva jornada laboral es tancaven a la redacció i feien les publicacions, no? Sauret és un d'aquests. Respon molt bé el perfil que deia el germà. Ressorgiment, Pla i muntanya a Balaguer. Pla i muntanya va ser una de les publicacions més importants lleidatanes durant els anys 20 i 30. La humanitat ja a l'exili, Tribuna, Espanya-Europa i Cartes d'Europa. Aquestes van ser algunes de les publicacions a les que Joan Sauret va col·laborar i algunes d'elles va fundar i dirigir. Per tant, la trajectòria periodística de Sauret també jo crec que és bo posar-la en relleu també com a escriptor. Joan Sauret va ser autor d'un dels llibres de l'exili que encara avui són referència, que és l'exili polític català. Tot això compendia una miqueta, breument, la trajectòria de Joan Sauret. Mireu, jo he preparat aquesta conferència en quatre parts, em ficaré el telèfon perquè no me'n vagi del temps, i aquestes quatre parts, aquestes quatre parts les he titulat amb capítols sobre capçaleres o revistes o diaris, publicacions, que ens permetran veure, traçar la trajectòria del propi Joan Sauret. El primer capítol d'aquesta xerrada va, com no pot ser d'una altra manera, de la revista Ressorgiment. La revista Ressorgiment és probablement la revista més reeixida que els catalans han fet a l'exili. Joan Sauret té contacte per primera vegada amb el periodisme a partir de Ressorgiment. Ell explica en les seves notes que amb 14 anys la seva mare li va donar un farcell i un matalàs i el va enviar a Buenos Aires amb una germana seva, una germana de la mare, amb una tieta. Avui que la gent discuteix si els nens han de tenir telèfon mòbil als 14 anys per tenir controlats, doncs en aquella època ni mòbil ni res, agafaven un farcell i un matalàs i se n'anaven a Buenos Aires, no? I allí s'ha de buscar la vida, com tanta gent que va marxar a l'estranger, a l'Argentina en aquest cas, no? I com tanta gent, Joan Sauret troba a l'Argentina una gran comunitat de catalans, sobretot a Buenos Aires, no? I com es veu això de la comunitat de catalans? Amb les associacions que es veuen, que estan referenciades a la ciutat, per exemple, de Buenos Aires, no? Per exemple, el 1889 ja hi ha un centre català a Buenos Aires, certament vinculat a un cert regionalisme, que a partir d'aquí es crea el Casal Català de Buenos Aires, el famós Casal Català, que neix el 1908 i que després tindrà un braç polític que es dirà Comitè Llibertat a partir del 1922. Però altres associacions de catalans també hi ha a Buenos Aires, com per exemple el Montepío de Montserrat, que neix el 1910 i que arriba a tenir 2.000 socis. Hosti, pensem avui en dia en col·lectius que tinguin 2.000 socis i costen de trobar. També és veritat que en una comunitat on tothom va unit potser és una mica més fàcil, però no deixa de ser important que les associacions catalanes o de catalans que es creen a l'Argentina, a Buenos Aires, tinguin tanta requesta de socis. No? És en aquest context que apareix la revista Resorgiment l'any 1917 i el seu ecosistema, podríem dir que és justament el de l'associacionisme dels catalans que viuen no només a Buenos Aires sinó a altres ciutats d'Argentina. No? I la seva traça ideològica és d'un fervent nacionalisme i també d'independentisme, un independentisme declarat i combatiu. I això no és casual, perquè al final la traça ideològica de la publicació, aquí tenim, es veu bé, això és el número 32 del març del 19, per tant fa 3 anys que ja era nascuda aquesta revista, doncs dic, la traça ideològica de la revista té relació amb la traça ideològica dels seus propis fundadors. No? Per tant, Pius Arias, Manuel Cairol, Francesc Colomer, que són fundadors de la revista de Resorgiment, juntament, òbviament, amb Hipòlit Nadal Mallol, doncs marquen a la revista un tarannà ideològic que són els seus propis tarannàs. No? Nadal Mallol és un militant catalanista molt fervent i, de fet, marxa a Buenos Aires també per qüestions polítiques. I, per tant, la seva ideologia es transmet també a la revista Resorgiment i el que fa la revista Resorgiment no és més que el que han vist fer a Catalunya, que és amb altres revistes, que és la difusió cultural del país a través de les revistes. El que dèiem abans amb la revista de Catalunya, doncs passa una mica el mateix amb la revista Resorgiment. Es pretén fer una difusió cultural a través de les pàgines de la revista Resorgiment. Va arribar a tenir 1.500 exemplars de tirada mensual. Poca broma, vull dir, els recursos no és que fossin molt grans, a vegades eren recursos molt migrats. Tenir 1.500 exemplars cada mes és un fet també a subratllar i a tenir en compte. No? He volgut apuntar aquí un parell de frases de la primera editorial que em semblen remarcables i em semblen que poden ajudar a identificar bé quin és el batec d'aquesta publicació. No? Diu, textualment, no pretenem dir res transcendental, sinó amb el nostre exemple induir a l'estudi de la llengua, la literatura i la història catalanes i meditar sobre la posició actual de Catalunya en el món. Això a l'agost del 1916. Si avui neix una revista aquí a Catalunya i amb aquest titular, amb aquest, a l'editorial, surt aquesta frase, no ens estranyaria i ens semblaria que està bastant al dia defensar la llengua, la literatura, la història i reflexionar sobre el posicionament de Catalunya al món. Em sembla que és una frase que es pot signar el 1916 i es pot signar també el 7 de juny de 2024. La revista Resorgiment té al voltant, surt mensualment i té al voltant de 16 i 20 pàgines. Oscil·la entre 16 i 20 pàgines i acaba sent un òrgan oficial de la col·lectivitat dels catalans de l'Argentina. I això ens diu que els catalans que viuen a l'Argentina, a Buenos Aires, a Mendoza, a les altres ciutats, acaben prenent de referència aquesta revista. És a dir, per saber el que passa a la comunitat de catalans, van a buscar aquesta revista. És una referència per la gent del país que viu a l'Argentina. I això també demostra l'arrelament que té. No? Clar, la temàtica dels articles és molt variada. Parla de literatura, de crítica de llibres, d'informació general. De fet, Joan Sauret, quan comença a escriure, amb 15 anys, escriu notes de el que passa a l'Argentina sense ser uns textos molt ideològics, tot i que ràpidament la figura ideològica, aquest plantejament ideològic també apareix en els seus articles. No? I això també es veu durant la dictadura de Primo de Rivera, en la qual la revista Resorgiment fa ressò, fa difusió de les activitats independentistes o anti del règim que es fan a Catalunya i també a l'Argentina. Per tant, té una vocació de combat també, en aquest cas, contra la dictadura de Primo de Rivera. No? Clar, els catalans d'Amèrica també estan molt imbuïts pels ambients i per la situació d'altres països que han reeixit a l'hora de ser independents. I això també els dona una visió que no tenen a Espanya. El fet de viure a l'Argentina, veuen altres exemples de països que han estat independents, i això, aquesta visió és més difícil que la tinguin o que l'haguessin tingut vivint a Catalunya o a altres parts de l'estat espanyol. No? Una altra cosa que m'ha cridat l'atenció també a l'hora de bussejar en la revista Resorgiment era que també donava difusió als catalans que treballaven a les ciutats, a l'Argentina. No? Si hi havia un industrial o un venedor de comerç, també donaven difusió a aquesta gent que treballa al país. Per tant, la revista Resorgiment no només és una revista, entre cometes, política, sinó també és una revista que crea comunitat, que fa comunitat per tota aquesta gent de catalans que treballen a Buenos Aires i que tenen altres tasques molt variades, com podrien ser comercials, industrials, venedors, etc. No? Per tant, hi ha una voluntat també de fer comunitat, i no només això, sinó que els propis periodistes superen el perímetre de periodista i fan també l'elitisme del nacionalisme català i de l'independentisme. No? Joan Sauret és un cas exemplar. Hi ha una fotografia aquí que m'ha fet molta gràcia avui posar justament aquí, amb aquesta conferència, que és com una certa reunió de redacció, podríem dir, en el qual es veu Hipòlit Nadal Mallol, i el veureu tots, i al seu costat un nen, perquè realment és un nen, al costat dret, que és Joan Sauret. Si veieu les diferències d'edat, ens adonarem que Joan Sauret aquí no tenia més de 16 anys. És un autèntic nen i és almenys a mi m'ho sembla, la fotografia, podem veure de quin any és, però Joan Sauret no és més que un nen aquí en aquesta... és de l'any 20, per tant té 20 anys, jo diria 16 anys, té 20 anys. Amb 20 anys Sauret ja s'ha convertit en un periodista i en un polític, ja podríem dir. La seva primera llavor política ja l'agafa aquí, a l'Argentina. No? De fet, agafa un fragment d'una notícia, d'una crònica, Resorgiment, que diu: l'amic Sauret està realitzant una fruitosa tasca d'expandiment del nacionalisme català entre els compatricis residents pels territoris de l'Argentina. Tasca més que meritòria per nosaltres, per qual la nostra publicació sent l'eficiència d'aquell apostolat patriòtic per mitjà dels compatricis que s'adhereixen a les llistes de subscripció cada dia més nodrides. És a dir, la figura dels periodistes també és una figura de membres militants, independentistes, militants nacionalistes, que diuen: feu-vos subscriptors d'aquesta revista, perquè d'alguna manera també això vol dir fer país més enllà de les pròpies informacions que apareixen a la revista. No? Clar, Sauret torna a Balaguer, mor el seu pare l'any 21 i llavors torna a la ciutat de Balaguer, però no deixarà de ser un col·laborador de Resorgiment durant la seva vida. Resorgiment dura fins al 1972 i tira 677 números. És una xifra gens menyspreable, 677 números. Doncs Sauret, a Balaguer i també durant els seus llargs anys d'exili, continua publicant, continua enviant notícies, cròniques i algun que altre reportatge a la revista Resorgiment. Quan torna a Balaguer, Joan Sauret es planteja també què fer. Ja s'ho havia plantejat quan estava a Buenos Aires al principi, quan tenia 14 anys. Quan en té 21, què faig? Obre una impremta i continua fent créixer la llavor periodística que ha rebut a l'Argentina. Crea una revista, crea Pla i Muntanya, que és una de les revistes més importants de les Terres de Lleida durant els anys 20 i 30, i és això que deia el germà abans. Ell era impressor i quan arribava a la tarda o a algun moment es posava a la redacció, que la tenia a la seva pròpia impremta, i llavors es posava a escriure de tot. De tot és política, cultura, economia, societat, algun succés, naixements, defuncions, de tot. Eren homes orquestra del periodisme. Avui també n'hi ha. Autodidacta, perquè Joan Sauret no va tenir formació superior, no va tenir formació acadèmica com tants altres periodistes que no la van tenir i en canvi van fer molt bona feina. No? També passa en aquesta època que hi ha periodistes que de tant contacte amb la política acaben incardinant les dues vocacions. La vocació de Sauret era de periodista i també era de polític. Això es va a poc barrejant fins que l'any 1932 surt, va a les llistes d'Esquerra Republicana a les eleccions, surt escollit diputat i a partir d'aquell moment la figura de Sauret periodista es compagina amb la figura de Sauret polític. Joan Sauret té un pes cada vegada més gran durant els anys que van de l'any 32 al 39, abans del propi exili. És director general de Sanitat, guanya pes també dintre del partit, acaba sent responsable de propaganda i de premsa d'Esquerra Republicana, tracta amb la premsa, tracta amb companys, vull dir Lluís Companys, i amb companys també del Parlament, col·labora amb el diari La Humanitat amb una secció diària que es diu Antena, i en aquesta època també té un Consell de Guerra. Té un Consell de Guerra pels fets de l'any 34 i acaba a presó. Jo veient els documents d'aquell judici no em donava la sensació que pel que havia fet Sauret havia d'anar a la presó. Però clar, tenim casos recents de gent que en principi no ha fet res i han acabat a la presó, per tant tampoc no és nou que hi hagi independentistes que acabin a la presó per qüestions que no ens semblen que hagin d'acabar a la presó. Finalment quede absolt. Clar, la seva figura va creixent i en els seus periodísticament també en els seus articles a Antena parla de tot. Critica altres mitjans com la Veu de Catalunya, critica altres periodistes sense massa complexes, lloe a polítics, especialment del seu partit, fa cròniques polítiques i això és interessant perquè a vegades es dona el cas que ell fa una crònica o fa un article d'opinió i després a la pàgina següent hi ha una crònica política on ell és el protagonista d'aquella crònica. Per tant, aquest home orquestra també és visible en les seves dues vocacions, la de periodista i la de polític. No? No sé si hi ha alguna fotografia aquí de... Mira, aquesta és una fotografia també que m'agrada especialment, és la mort del president Macià, i el Sauret està al costat del senyor de les ulleres, el veieu, eh? Al centre de la imatge, això és l'any 33. Ell viu a Barcelona a partir del 1935, s'instal·la a Barcelona, del 32 al 35, va i ve de Balaguer a Barcelona, però clar, les comunicacions no són com les d'ara, no és que les d'ara siguin excel·lents, però abans eren pitjors i per tant ell a partir de l'any 35 es desenvolupa com un periodista i com un polític plenament, en plena activitat i amb una activitat prou destacada dintre de la cambra catalana. No? Això és La Humanitat, aquí veiem, això és La Humanitat de l'any 46, això ja és a l'exili. Em serveix també per introduir l'exili de Joan Sauret. Ell, juntament amb el president Companys, amb l'endecari Aguirre, amb diputats, consellers, homes de la cultura, al febrer del 39 se'n van ja propers a la frontera, sojornen uns quants dies a Arnius, a la Vajol, I Joan Sauret creua la frontera poques hores després que ho fagin, que ho hagin fet Lluís Companys i el lendacari Aguirre. Ho fa el 7 de febrer. Ell se'n va primer a Perpinyà, on hi té la família, que hi havia anat un any abans, i després se'n va a Montpellier, on hi troba una gran comunitat de catalans que ja hi viuen també exiliats. Rovira i Virgili, Martí Barrera, Josep i Manuel Companys, dels quals era molt amic, i juntament amb aquest grup de polítics, que eren el que se'n diu el grup de Montpellier, que d'alguna manera són com els assessors de Josep Irla, juntament també amb Rovira i Virgili, Martí Barrera, Humbert Torres, el lliretà Humbert Torres, acaben sent d'alguna manera la guàrdia amb la qual es sustenta Josep Irla. No ho passen bé, òbviament, com és una evidència, amb aquests primers anys d'exili. Sauret, menys encara, se'n va a viure de Montpellier en un poble que es diu Clermont. L'agafen els gendarmes i l'envien al camp de Vernet. Allí s'hi està uns quants mesos. Gràcies a la seva dona, surt del camp, l'alliberen, la seva dona agafa telèfons, truca a tothom, truca a tots els possibles amics de Sauret, amics de Sauret o a possibles aliats de Sauret i dels amics del Sauret, perquè facin el possible i l'impossible perquè surti del camp de Vernet. Finalment surt, i el Joan Sauret deia en els seus escrits que ell s'escapa de la mort per dies, perquè pocs dies després que amb ell l'alliberin, arriben els trens nazis per portar gent cap als camps d'extermini, de manera que ell considera que si s'hagués quedat una setmana o dues setmanes més al camp, tenint en compte qui era, era probable o plausible que l'haguessin agafat i l'haguessin enviat a algun camp alemany. D'alguna manera, Sauret agraeix a la seva dona, a l'Emília Armengol, que fes els impossibles per treure'l del camp de Vernet i finalment el van treure. No? A l'exili, a França, hi ha tres figures d'Esquerra Republicana destacades, que són Joan Sauret, Josep Tarradellas i Miquel Santaló. N'hi ha una també, que no és a França, que és a Anglaterra, que és Pissunyer, Carles Pissunyer, que viu més lliure que els propis Tarradellas, Santaló i Sauret, que estan a França. Carles Pissunyer crea el Consell Nacional de Catalunya i això no agrada especialment a Tarradellas. De Tarradellas se'n parla molt amb aquest llibre i sovint no massa bé. Joan Sauret va ser amic de Tarradellas fins que va deixar de ser amic de Tarradellas. Eren molt amics i després van ser, m'atreviria a dir que molt enemics, van acabar la seva relació mitjanament bé, però la relació que Joan Sauret i Tarradellas tenen, i després en parlaré breument, és de muntanya russa, no? Com els avatars de l'exili comportaven. No? El 6 d'octubre de 1944 neix a l'exili La Humanitat. Neix com un òrgan a Montpellier. Neix com un òrgan d'Esquerra Republicana, i Sauret té un paper destacat en el naixement de La Humanitat a Montpellier. No? És un setmanari que el dirigeix Emili Vigo fins al 1948 i després aquesta responsabilitat l'agafa de facto Joan Sauret. Ell és un dels fundadors del diari a Montpellier i després és un dels ja, cap de redacció, director. Ell té unes targetes que entrega i en algunes hi figura el nom, el càrrec de director, i en d'altres hi figura el càrrec de cap de redacció. Sigui com sigui, Sauret és una figura important en el devenir, en el naixement i el devenir del diari La Humanitat. Paral·lelament a la tasca periodística, ell continua fent de polític en el context de l'exili. Es crea el Consell Assessor de Josep Irla. De fet, aquesta és la primera notícia que apareix a La Humanitat l'any 44, la creació d'aquest Consell Assessor. Joan Sauret forma part d'aquest Consell Assessor com a responsable del funcionariat. També col·labora, curiosament, amb la creació de la Solidaritat Catalana de Tarradellas. Llavors, és curiós com a La Humanitat No és curiós, però la realitat és aquesta. És que llegint la humanitat pots anar llegint un drama per etapes, no? Perquè, diguem-ne que a Anglaterra hi ha el Consell Nacional de Catalunya amb Pi i Sunyer. Tarradellas està amb la Solidaritat Catalana. Josep Irla té el Consell Assessor i d'alguna manera veus que cadascú fa, entre cometes, la guerra pel seu compte i a la humanitat aquestes diferències es van veient. No? Sauret sempre és una persona, sempre es manté com algú amb voluntat d'unió, amb voluntat de vincle, d'estrenyer vincles entre les diferents visions, les diferents idees polítiques de dintre de l'independentisme. Val a dir que, anava a dir, no sempre se'n surt. Algun cop se'n surt, la majoria de vegades, no se'n surt de crear aquesta unitat independentista. Això, malauradament, tampoc no és nou. No? Veiem que la unitat independentista costa molt i ja costava en el context també de l'exili. Ell marca molt perfil polític dintre del que seria el diari La Humanitat i manté, també continua mantenint guerres amb altres diaris, sobretot amb diaris de perfil comunista. Joan Sauret és un anticomunista molt ferm i de fet tant és així que els arriba a tractar de nazis en alguna ocasió escrit. Escrit els tracta de nazis com que han triat, cito, per als nostres amics les més extremades vileses, llur gratuïtat els obliga a recórrer als procediments recomanats en el Mein Kampf. Això vinc relacionat o això dirigit als comunistes del PSUC. De fet, Esquerra Republicana trenca relacions amb el PSUC el 1948. No? Aquesta vessant, aquesta lluita, aquest odi contra el comunisme, podríem dir, té una vessant interessant, que és la vessant balaguerina. Joan Sauret no pot veure Teresa Pàmies, que és de Balaguer. És una relació d'odi. Ara se sent millor, eh? Ha sigut dir el nom de Teresa Pàmies. Just... El seu fill, Enric, que encara viu, té 98 anys, deia, parlaven de Teresa Pàmies, i deia, aquesta dona, m'horripile, ja de gran, m'horripile, aquesta dona. Hi ha una cosa que si Sauret revisqués es tornaria a morir perquè el llibre comença amb una cita justament de Teresa Pàmies. Al final de la vida, quan Sauret va anar a Balaguer a morir en una residència, Teresa Pàmies el van a veure. Grans, el Sauret era gran, Teresa Pàmies no era tan gran, però d'alguna manera ja calmats els ànims polítics, Teresa Pàmies i Joan Sauret van posar per davant el seu balaguerinisme que no pas les seves diferències polítiques. Hi ha articles molt macos de Teresa Pàmies quan Sauret mor, defensant la figura del Joan Sauret. I per això, en una de les endreces inicials d'aquest llibre, em va semblar de justícia que hi hagués una cita de la Teresa Pàmies. Diu, és breu, Joan, això escriu Teresa Pàmies just després de la mort de Sauret a la revista Barri 10 de Balaguer. Joan Sauret fou un home conflictiu, com ho és tota persona amb idees pròpies capaç d'assumir-les en les verdes i en les madures, fins i tot a risc de caure malament als qui tenen la paella pel mànec. Va tornar a Balaguer per a morir-hi. No hi ha més prova més autèntica d'amor a la terra. Això ho va dir la Teresa Pàmies després de morir. Em sembla que estava bé que una enemiga, perquè ho podíem dir així, de Joan Sauret, acabés o fes un obituari amb paraules de lloança cap a Sauret. Ella deia també, prefereixo mil vegades al Joan Sauret que no pas aquestes mosquetes mortes que sempre van a lo que diu el seu partit. No? Li posava en valor aquesta personalitat política que ella, d'altra banda, també va tenir molt a Teresa Pàmies i que per això xoquen. De fet, a l'última pàgina de Testament a Praga, del famós llibre de Teresa Pàmies i Tomàs Pàmies, a l'última pàgina, el Tomàs Pàmies li diu a la Teresa Pàmies, si veus el gran Sauret per París, li dius que no ha de tenir tantes ambicions. Fa una crítica directa contra Joan Sauret al final del llibre Testament a Praga. A La Humanitat es veu també, hi ha una cosa que ara comentarem aquesta fotografia. Hi ha una cosa que també em crida l'atenció per lo trista que és l'ambient que es respira a l'exili i es veu a les pàgines de la Humanitat en aquella època. Hi ha una cosa que per mi és tristíssima, que és que hi ha un moment, quan cau Hitler i quan cau Mussolini, els exiliats catalans estan convençudíssims que Franco va darrere, que Franco caurà i que ells tornaran. Això ho tenen coll avall. Passarà de manera immediata o passarà al cap de poc temps. Però ells ho tenen, estan tan convençuts que fins i tot ho escriuen. Ho fiquen en negre sobre blanc. Hi ha un article del Joan Sauret del 8 de març del 45 a la Humanitat on es veu aquest anhel i aquesta convicció. Diu: ara, quan tornem a Catalunya, aquells alcaldes i regidors esquerrans del 12 d'abril i del 14 de gener aniran a Cala Vila amb un bagatge preuat. Hauran vist de vora una altra administració, la francesa. Estaven convençuts que tornarien i que l'experiència curta de l'exili els hi hauria donat un bagatge que podrien aplicar als ajuntaments quan ells retornessin amb aquests ajuntaments. Clar, evidentment, passats els mesos, van veient que Franco no cau, i que Alemanya i Itàlia han anat per altres processos i que a l'estat espanyol no hi ha voluntat de fer caure el règim de Franco. I això sotmet als exiliats a una tristesa enorme. No? Rovira i Virgili diu a Cartes de l'Exili: el moment és de desesperació profunda. I en un titular de la Humanitat del 1950, quan les Nacions Unides autoritzen les relacions diplomàtiques amb l'estat espanyol, a la Humanitat apareix un titular que diu: el feixisme espanyol indultat parcialment. Per tant, és com l'assumpció que Franco durarà molt més o més del que ells havien pensat i havien estat convençuts en aquesta època. No? El clima de tristor que comentava també es veu en els temes que es parlen a la Humanitat. Es parla de Macià, es parla de Companys, es fan reportatges d'efemèrides històriques. D'alguna manera hi ha una melancolia en els temes que es toquen, com per abstreure's una mica de la crua realitat que els està tocant viure i de les negres perspectives de futur. No? I per tant, l'elecció dels temes a mi no em sembla que sigui anecdòtica, que es parli de Macià, es parli de Companys o es parli de fets històrics. No? De fet, el diari, el propi diari, té dificultats per aparèixer. Clar, els recursos són molt migrants i a vegades hi ha poc paper, literalment poc paper per escriure el diari. No? Que al final no és més que una revista, és a dir, parlàvem de revistes abans, però el diari de la Humanitat era un diari primet, també. No era un diari molt gran tampoc, perquè ni hi havia moltes mans ni tampoc hi havia molt paper per escriure un gran diari. No? Aquesta fotografia és de l'any 50, París de l'any 50, es veu Elenda Cari Aguirre, es veu Josep Tarradellas, que és el que va amb el barret, Màrius Torres i en Joan Sauret, que és el de la dreta de tot, amb la seva inconfusible figura d'home escardalenc. Li deien el gitano, entre cercles privats i carinyosos al sobre li deien el gitano, perquè era així moreno, era sec i tenia aquesta aparença una mica de gitano. No sé quan porto de temps, no sé si anem bé o malament, suposo que m'he allargat una mica massa. Portem 30 minuts ja, i acabem, eh? La tercera part d'aquesta xerrada sobre Joan Sauret i el periodisme a l'exili és interessant pel fet de les polèmiques que comporta. Esquerra Republicana ha assumit que Franco no caurà, posa una mica el seu motor a ralentir i per sobreviure. No? Hi ha un fet, que és que l'any 54 Josep Irla cessa el càrrec i aquest càrrec de president de la Generalitat passa a Josep Tarradellas. Aquest canvi provoca també un canvi en la direcció d'Esquerra Republicana i el càrrec de secretari general l'assumirà Joan Sauret. Què passa? Tarradell es comença a veure, o veu, que ell, no, ell voldria controlar Esquerra Republicana i la presidència de la Generalitat, però el Sauret li diu que no. Diu, home, si jo sóc secretari general, vull fer el partit a la meva manera, no? Això no acaba d'agradar-li al Tarradellas, no? I aquí, en aquesta època, ja deia que és una mica més polèmica per les discrepàncies que hi ha entre en Joan Sauret i el Josep Tarradellas. Tarradellas creu que Joan Sauret estava acostant a una certa gent, tipo Enric Cadroé, Gironella o Josep Sans, i té poc que el POU influenciï Esquerra Republicana. Aleshores, el que fa Joan Sauret és, ja que jo sóc secretari general del partit, em faré el Consell Executiu que a mi, que jo em senti còmode, per evitar les influències, no del POM, sinó del propi Josep Tarradellas. No? Això Sauret ho aplica de dues maneres, treballant-se els departaments francesos d'Esquerra Republicana que hi ha a França, que hi ha a París, i creant una publicació. Aquesta publicació es diu, a veure si surt aquí, a veure si tinc la fotografia, es diu Tribuna. És una publicació modesta, ja veieu que el format no és, no té gaire fantasia, al revés, evidencia uns recursos migrats, però li serveix aquesta publicació que es crea a París per explicar d'alguna manera la intencionalitat que té Joan Sauret cap a Esquerra Republicana, cap al seu partit. Quin rumb ha de prendre Esquerra Republicana a partir de que ell és secretari general? El rumb està molt clar, que és que Esquerra Republicana ha de ser un pal de paller dels partits republicans, catalans i espanyols, que estan a l'exili, excloent, clar està, els comunistes. Amb això, Tarradellas no hi està gaire d'acord. I aquí comencen a xocar Tarradellas i Sauret. I aleshores comencen a tenir guerres, ja no només pel rumb que ha d'assumir Esquerra Republicana en el futur, sinó també guerres personals. Sauret li diu, Josep, has de fer un govern. I en Tarradellas diu, no vull fer cap govern, Joan. I el Joan Sauret, has de fer un govern perquè la institució de la Generalitat no pot ser personalista i tu estàs sent molt personalista, Josep. I he volgut d'aquí agafar un parell de cites que em semblen que tenen cert pebre en relació amb aquesta disputa entre Tarradellas i Joan Sauret. A l'hotel London de París, a finals del 54, parla del govern Tarradellas. Sauret escriu, el diàleg llanguia quan tot d'una Tarradellas va preguntar-me del llit estant, on estava estirat. És a dir, imagineu-vos el Tarradellas estirat al llit, dient-li, i ara què faré? Un govern? I continua a pleret com si es debatés contra un obstacle insuperable. Si al cap de 3 mesos no m'hi entendré. Tarradellas no volia fer un govern, no? I Sauret insisteix, i a Tarradellas li toca molt la moral que li digui que has de fer un govern perquè la presidència de la Generalitat no pot ser només un càrrec personalista, no? I de fet el Tarradellas explica també una anècdota, diu que li van preguntar a un alt càrrec del Ministeri d'Afers Estrangers de França què faria, i d'aquí ve la gran frase famosa, diu, em va preguntar què pensava, això diu Tarradellas, em va preguntar què pensava fer, i li vaig dir textualment, tu m'ho ets ridícul, tot menys el ridícul. Aquesta famosa frase del Tarradellas crec que deu tenir l'origen en aquesta resposta en el càrrec del Ministeri de França, d'Afers Estrangers. No? De fet, també hi ha una guerra aquí, i a les pàgines de Tribuna serveix per refermar l'aposta de Sauret. Sauret vol que Esquerra Republicana entri al govern espanyol, i Tarradellas no. L'acusa de personalista i a més, Tarradellas li va reclamant a Sauret que canviï el rumb. Tanta guerra van tenint que Sauret se n'afarta i li treu tota responsabilitat dels càrrecs que tenia Tarradellas a Esquerra Republicana i el deixa com un militant ras. Això per algú com Tarradellas, amb certa voluntat de control, perquè així ho he vist en molts articles, doncs li fa mal a Tarradellas. De fet, diu, en una cita diu, en cartes consultades, i meves, diu, Sauret acaba tractant de loco el Tarradellas i el Tarradellas diu que les conductes de Sauret són d'una persona anormal. O sigui, la guerra entre Tarradellas i Sauret deixa amb un acudit la guerra actual entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Deixeu-m'ho dir d'aquesta manera. La guerra també es fa crua. Hi ha un moment que Sauret diu, escolta, s'ha acabat. Has de cessar de ser càrrec de ser president de la Generalitat perquè ja portes 5 anys i aquí no es fan eleccions i, de fet, tu et vols eternitzar en el càrrec. Proposarem un altre candidat. I proposa Pau Casals. És una proposta que no acaba mai de passar del perímetre de les converses i que mai serà oficial. Però hi ha la documentació, està registrat, que ells tenen converses amb Pau Casals. Sí, ja vaig acabant, perquè el Lluís me fa així, el que em diu, talla el rotllo ja, ja acabo, Lluís. 5 minuts. Acabo un moment. Això. Sauret vol fer descavalcar Tarradellas de la presidència de la Generalitat i Tarradellas, al seu torn, vol fer descavalgar Joan Sauret de la secretaria general del partit. Treballa amb els seus acòlits a Mèxic, fa reaparèixer la humanitat a Mèxic només per tenir força en el seu relat per desacreditar la figura de Joan Sauret com a secretari general. A Tribuna, Joan Sauret escriu articles defensant per què Josep Tarradellas ha de deixar de ser president de la Generalitat. De manera que les publicacions a l'exili, com és el cas de Tribuna, com és el cas de la Humanitat, són també unes publicacions molt polítiques, òbviament, que serveixen d'òrgans dels polítics per explicar les seves tesis. Estan molt vinculades a les idees i als plantejaments polítics. Ara sí que vaig acabant amb el quart capítol, és Cartes d'Europa. Em sembla molt pertinent que es parli d'això avui, a 2 dies de les eleccions europees. No he seguit els mítings, però tinc la sensació que ningú ha parlat de Sauret, ni a la mateixa Esquerra Republicana. I Joan Sauret va ser un dels primers republicans catalans que va pensar que estaria bé jugar a la carta europea. Ell, juntament amb el Gironella i el Josep Sans, comença a girar la mirada als anys 60 cap a les institucions europees, cap al Parlament Europeu i cap al moviment de defensa del moviment europeu. No? Creu que Catalunya ha de ser visible a Europa, també. De fet, ell, durant una època, viatja molt amb el Lehendakari Aguirre per diversos països d'Europa i de fet és fundador de la Unió de Federalistes Europeus de Ginebra i després que acaba desembocant en el Consell Català per la Federació Europea. Tanta és la seva voluntat de fer viure o de fer visible Catalunya i el cas català a Europa que l'any 1953 crea una revista que es diu Cartes d'Europa, que defensa, doncs, això, aquesta integració, aquesta mirada amable que té ell cap a les institucions europees i cap al Parlament Europeu, que tot just acaba de néixer. No? És una publicació mensual o bimensual que acaba l'any 1956. No té una llarga vida, té uns 20 números, però em sembla remarcable pel fet aquest, per la voluntat que té Joan Sauret de mirar cap a Europa, i a més amb una peculiaritat, que és que els articles no estan firmats. No van firmats, de manera que això està fet amb una voluntat que és que no hi hagi un biaix per part dels lectors. Que els lectors, quan vegin els articles, no diguin això és d'aquest o això és d'aquell altre, no? Sinó que hi hagi com una mena de corpus unitari en la redacció de tota d'aquesta revista, Cartes d'Europa. Ell també crearà una altra publicació, que és Espanya Europa, que és una publicació també modesta, però que ja la veieu, la factura de la publicació és modesta, però que també serveix per veure l'europeisme tenir Sauret, i insisteixo, dubto que algú hagi reivindicat el nom de Sauret en aquesta campanya electoral, sigui d'Esquerra o dels altres partits. Jo em sembla que avui jo sí que la vull reivindicar, la visió europeista que té Joan Sauret. I acabo. Als anys 60, Sauret, gran, té 60 anys, Tarradellas en té també 60, el xoc que mantenen el van deixant una mica esmorteït, fins que al final fan les paus a la residència de Tarradellas a França, a Sant Martí la Vé, fan les paus, Sauret no vol fer gaire les paus amb Tarradellas, acaben forçant-lo per la previsió de que si el partit ha de continuar que no hi hagin cicatrius. No? Tribuna continua fins a l'any 63 amb també articles de gent de l'interior de Catalunya, en especial de Heribert Barrera, que ja s'està configurant com un dels líders propers del partit a l'exili, a l'interior de Catalunya, preveient dècades properes. No? Sauret acaba els seus dies, o acaba les seves... No els seus dies, però ja l'última etapa de Sauret amb la redacció del llibre L'exili polític català, que, com deia, és encara avui una referència per saber les vicissituds de l'èxode que tants catalans van fer. És un llibre que apareix publicat l'any 79. Ell, cansat i gran, l'any 83, a França, es pregunta què hi fa allà. Els seus fills han tingut família allí, han tingut nets allí, ell viu allà, la seva dona havia mort 10 anys abans. Pren la decisió de tornar a Balaguer. Literalment a morir. A Balaguer obren una residència d'avis i ell pren el determini d'anar-hi allí a passar els seus últims mesos. Joan Sauret mor a Balaguer l'any 85. Li fan un funeral, va al Tarradellas, parlen, però després la seva figura va quedar enterrada per la història. Ni la gent del seu propi partit, ni ningú de la ciutat, ni de Lleida, ni de Catalunya, ni ningú va fer ni un mínim homenatge a una figura que a mi em sembla interessant a nivell periodístic i a nivell polític. Serveixi aquest llibre i també aquest tipus de conferències per posar en valor la figura de Joan Sauret i de tantes persones com ell que concloc amb la figura de Joan Sauret. Acabo amb un parell de coses. L'altre dia, fa unes setmanes, llegia un poemari del poeta basc Blas de Otero, un poema que es diu La Tierra, i amb un fragment del poema em va semblar que explicava molt bé quina havia estat la tasca de tots aquests exiliats catalans després de la Guerra Civil. Deia Blas de Otero en el seu poema: un mundo como un árbol desgajado, una generación desarraigada, unos hombres sin más destino que apuntalar las ruinas. Aquesta última frase em va semblar especialment interessant, perquè durant molts anys aquests exiliats van tenir la tasca d'apuntalar les ruïnes que havia deixat el franquisme i a partir de les quals s'han construït tantes coses en les properes dècades. Per tant, a mi em semblava que aquest fragment de Blas de Otero, del poema de Blas de Otero, resumia molt bé la tasca dels exiliats com Joan Sauret. Acabo, si se'm permet, amb un acudit de Gaietà Cornet, que va publicar un acudit gràfic que va publicar el Patufet l'any 1924 sobre els conferenciants. L'acudit hi ficava les conferències, i eren dos que parlaven, dos homes. Diu: veus, aquests que llegeixen m'agraden més que els que les diuen de memòria. Ah, sí? I vols dir? Diu: sí, diu, perquè aquests miren els papers que tenen els dits i se'ls veu quan acaben la corda del paper. Jo acabo aquí la meva corda. Espero que us hagi servit, us hagi estat interessant l'aproximació a la figura de Joan Sauret, i agraeixo, com he fet al principi, l'organització d'aquesta càtedra, que m'hagin convidat, i espero que ens puguem retrobar per parlar de periodisme, de política, d'exili o del que sigui necessari per que les arrels del nostre país s'apuntalin i vagin creixent encara més força per nosaltres i sobretot també, ara que jo tinc fills petits i penso molt en el seu futur per les properes generacions. Moltíssimes gràcies.